Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Va, llançarem una pregunta. Sabeu quants grups sanguinis hi han? Bé, d'entrada, la resposta majoritària, i correcta també, seria que hi ha quatre principals grups sanguinis. Podem entendre que és l'A, el B, l'AB i el 0. I entraríem si és RH positiu o negatiu, entraríem en una altra qüestió, no? El grup més minoritari d'aquests seria l'AB negatiu. AB negatiu seria el més minoritari de tots, és un 0,63% de la població. I el majoritari estaria pràcticament entre dos. L'A positiu i el 0 positiu serien doncs, els dos grups majoritaris, un amb un 36, com amb 43 i un altre amb 36, són 24. Serien els dos més freqüents. Però, atenció, i aquí ara ve la dada important. Sabeu que hi ha més de 300 grups sanguinis? Hem parlat d'aquests quatre, que serien els principals, però hi ha més de 300 grups sanguinis. Què passa amb això? Això, quan parlem d'aquests quatre principals, estem parlant dels que aquí habitualment estaven a Catalunya. Però anem camí d'una aldea global, anem camí on el moviment de la població i el que te'n vagi a viure a un altre país, doncs això implica altres coses, que el teu grup sanguini igual no és freqüent a un altre país. Per exemple, els immigrants que venen cap a Catalunya probablement tinguin un grup sanguini diferent. I què vull dir amb això? Vull dir que si necessiten una transfusió de sang, si necessiten sang del seu tipus, doncs és més difícil d'aconseguir. És un dels reptes que té el banc de sang i teixits, entre d'altres. El principal repte és aconseguir les donacions de sang necessàries. Ahir va ser el Dia Mundial del Donant de Sang. Això en parlarem avui. Parlarem de la sang, parlarem de la necessitat, parlarem del què, i parlarem d'aquesta curiositat, no?, d'aquests 300 grups diferents de grups sanguinis. Per exemple, després ja podem trobar fins i tot coses més curioses, perquè i a part d'aquests 300 grups, hi ha encara uns altres de grups sanguinis molt poc freqüents, que només té una de cada 10.000 persones. Clar, això, si hi ha un problema, si hi ha una emergència hospitalària, doncs representa un què, no? S'ha de tenir molt en compte tot això. Per què? Perquè si tu ets un grup sanguini i et posen, necessites sang, i et posen un altre tipus de sang, el que passa és que el teu cos la identifica com un ésser estrany i genera anticossos. Ens intentem defensar d'això. Llavors això pot ser mortal de necessitat. Per això és important tot això. Bé, què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Bé, sembla que les pluges fortes ja han acabat. Avui esperem unes temperatures que van a l'alça. A sobre entrem ja al que seria aquesta prèvia de l'estiu, encara que fa un any estaven ja suant polls aquestes hores. Per aquesta tarda sí, és veritat que aquesta tarda les temperatures pugen durant tot aquest dia, però durant aquesta tarda és probable algun ruixadet, punts a l'interior del quadrant nord-est, el Prepirineu, això sí, d'intensitat feble, puntualment moderada, però res més allà. Puntualment també acompanyats de tempesta, però poca cosa més. S'espera una jornada molt, molt tranquil·la, molt estable, molt estable, i ja de cara a demà divendres ni tan sols tindrem aquests ruixats al Pirineu per Pirineu. Per demà divendres la qüestió serà encara molt més estable a tot el territori català i les temperatures a l'alça. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs, per esbrinar-ho, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Doncs a aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària, sobretot perquè ara hi ha poc volum de circulació. Et comentaré només un accident que s'ha produït a l'eix transversal a la C25, a Calldetenes, molt a prop de Vic. Doncs bé, aquí sí que parlem d'un carril tallat en sentit Girona, diguem-ne, i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, és cert que a prop de Vic, a la zona d'aquell d'Atenes, i tenim aquest accident a la C25 amb aquests 2 quilòmetres d'aturades en sentit Girona. Poca cosa més, com et deia, a la resta de la xarxa viària i de moment també a les vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual ara estaves pensant, doncs, mira, vull lliurar el meu cotxe. No vull el meu cotxe. El que necessito és diners, no cotxe. Doncs si necessites diners als instants, ja sabeu que està Record Motor per ajudar-te. Record Motor, compren el teu cotxe al moment. Mireu, és així que en 30 minuts, fins i tot en menys de 30 minuts, tindràs els diners al teu compte, tal com he explicat, eh? En 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. És molt fàcil, entres ara mateix a recordmotor.com, record amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu doncs, per finalitzar el procés. Així doncs, podràs obtenir aquests diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts i en temps rècord. Ja ho saps, recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i els nanos de Record doncs, s'encarregaran de tot. Tornant a parlar de sang, i ara parlem de les quantitats que es necessiten a Catalunya, per exemple. A Catalunya necessitem 1.000 donacions de sang al dia per abastir les reserves per l'arribada de l'estiu, ja que els mesos de juliol, agost, hi ha una reducció de donacions. Això passa molt tant a l'estiu, en èpoques de vacances, com en ponts llargs, o Setmana Santa, o el Nadal. Quan hi ha èpoques de vacances, doncs això es descompensa molt. El Banc de Sang recomana que la gent doni sang de forma sostinguda, perquè la sang també té una data de caducitat. Així, els glòbuls vermells tenen una vigència de 42 dies, les plaquetes de 5 a 7 dies, i el plasma, al poder ser congelat, doncs es pot utilitzar durant 3 anys. Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
I el teu grup sanguini?
M'he quedat estorat escoltant-te perquè ho reconec, no el sé.
No el saps?
No, ara no el sé. És a dir, hauries de fer la pregunta és quants catalans hores d'ara desconeixen el seu
pregunta.
Grup sanguini? Perquè, no, escoltant-te estava impressionat i preocupat a la vegada, cosa que intentaré subsanar les pròximes hores aquesta tarda.
Mira, jo diré el meu, jo soc zero positiu, jo estic dins de la majoria.
Jo crec que soc el majoritari, He estat a punt de trucar ja a la meva metgessa al cap, per dir, escolti, doctora, és que ara, escoltant aquí la ràdio, no sé el meu grup sanguini, m'està preocupant.
Tinc una angoixa.
No, és la realitat. Estorat.
No, però és important,
per la meva ignorància, totalment, eh? És a dir, i jo no sé si això és patrimoni meu o hi ha més gent que no sap el seu grup sanguini.
A mi, tu que jo som de la mateixa tanda de nanos que van a
l'EGB... Tres dies se'n separen d'edat.
A mi, de petit, quan a l'escola em van fer una placa, anant a EGB, una placa on posava el meu nom i el meu grup sanguini.
Sí,
una plaqueta.
Recordo aquella època, sí, d'aquelles revisions mèdiques que es feien a l'escola. Però que l'he oblidat, que no el sé. Crec que és el majoritari, reitero. Bé. Quan has dit el majoritari, crec que jo en diria aquí, però si ja tinc un accident, me ve el metge i em diu quin grup sanguini té, no li sabria respondre a aquesta pregunta.
Bé, doncs, però parlant...
Cosa que he de subsanar.
Qui pot i qui no pot donar sang? Quants donants i receptors hi ha a Catalunya i qui pot donar sang, Sergi?
Sí, doncs mira, de donants hi ha un total de 192.000 persones regularment donants de sang a Catalunya i de receptors hi ha 65.000 persones que necessiten sang amb una gran continuïtat a causa de les seves patologies. Quines són les condicions dels donants? Doncs podem donar sang les persones de 18 a 70 anys, que pesen més de 50 quilos, els homes poden donar 4 vegades l'any i les dones 3 vegades l'any. Amb els receptors està augmentant la mitjana d'edat a causa bona notícia de que augmenta també l'esperança de vida. Aquest últim any amb els homes s'ha situat als 73 anys dels receptors, amb les dones als 75 anys com a mitjana d'edat. El grup major de 70 anys és un 56,6% dels receptors que hi ha a Catalunya i el major de 80 anys ja té un 32%, com dèiem, d'aquestes 65.000 persones que a Catalunya necessiten sang.
Doncs mira, parlem i fem aquestes preguntes al director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el doctor Joan Ramon Grífols. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. A mi, aquell primer claim se'm va quedar clavat al cervell d'una manera... Donar sang és donar vida. I això, més cert, és impossible, doctor.
Sí, certament. Amb una donació de sang podem obtenir tres components sanguinis, que són els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, que poden anar destinats a tres malalts diferents i poden ajudar a salvar vides o intentar guarir malalties d'aquestes tres persones.
És una d'aquestes qüestions que sempre tenim clar quan es dona sang. Però una de les qüestions, sobretot a Catalunya, com estem de nivells de donacions de sang a Catalunya ara mateix?
Mira, actualment estem en unes reserves per 6 dies. Són un nivell correcte per satisfer les necessitats transfusionals dels nostres malalts. El que passa és que s'apropen les dates de l'estiu i a l'estiu, com les dates de Nadal o quan hi ha molts festius intersemanals, la ciutadania acostumem a perdre una miqueta la rutina i el fet habitual de, o regular de fer la nostra donació. Llavors, enfrontem aquest mes i mig que ens ve per intentar reforçar el missatge de la importància de la donació i del fet de no oblidar-nos d'abans de marxar de vacances de fer la donació que ens pertoca, per entendre'ns.
Cada quan es pot donar sang? Bueno, bàsicament, a veure si m'ho sé, els homes són 3 mesos, les dones 4 mesos, aproximadament? Estic en el cert o no?
No, ho has dit al revés.
Al revés?
Sí, els homes són 4 vegades l'any i les dones són 3 vegades l'any.
Vale, ho he dit al revés. Correcte, però ja ho tenia, però al revés.
Anaves orientat, anaves orientat.
Per què les dones és un mes o necessiten més espai de temps?
Bueno, perquè les dones fisiològicament tenen unes pèrdues menstruals amb les quals doncs, hi ha una pèrdua de ferro i per minimitzar que això es pogués agreujar amb més pèrdues produïdes per la pròpia donació, doncs és aquesta mesura una miqueta de seguretat.
D'acord, d'acord. Bé, hi ha una cosa que possiblement alguna vegada hem parlat, però que hi ha a títol de curiositat en tot això, no? I és que, clar, nosaltres coneixem 4 tipus de grup sanguini, no? AB i 0, no? Després està l'RH, positiu, negatiu, però de grups sanguinis es veu que hi ha moltíssims.
Bueno, aquests són els grups sanguinis més freqüents, però d'antígens eritrocitaris, que són els que determinen el que nosaltres entenem per grups sanguinis, n'hi ha més de 200. Aquests antígens s'agrupen en sistemes, i d'aquests sistemes el més freqüent i més conegut i el que té més transcendència és l'ABO. Però de grups sanguinis per se hi ha més de 200 antígens eritrocitaris que poden caracteritzar el glòbul vermell i fer-nos dir molt diferents uns amb els altres.
Clar, jo estava pensant precisament dir, clar, això, quan no havia tant de moviment de població arreu del planeta, doncs possiblement estava molt més controlat a l'hora de tenir els grups majoritaris a Espanya, no? Però ara que hi ha immigració, ara que ja som una mica aldea global, ara que hi ha més diversitat de gent, això pot representar un problema? Jo què sé, una persona que sigui... Ho dic així, igual estic dient una tonteria. Un que sigui de Nigèria, no?, i que tingui un grup diferent, això com es fa si necessita una atenció, una transfusió?
No, a nivell transfusional és més problemàtic. La mobilitat de la gent provoca això de tenir malalts de procedències diferents amb unes prevalences d'aquests grups sanguinis diferents a la població a la qual arriben. D'aquí que a nivell transfusional, doncs, a vegades pot ser una mica complicat el trobar una sang que sigui compatible per aquesta persona. De tota manera, per un altre cantó, les campanyes de donació també, aquestes persones no vingudes també s'estan introduint el que és el cercle de la donació i també comencem a tenir moltes donacions de donants de procedències diferents, amb la qual també ens dona una riquesa el que és el nostre inventari de components sanguinis, donar aquesta diversitat antigènica.
Catalunya, quantes donacions necessitaria o necessita al dia?
Catalunya necessita al dia per anar bé unes 1.000 donacions, perquè al dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis. D'aquí que necessitem aquestes 1.000 donacions per cobrir aquesta demanda i disposar d'un petit marge per anar generant aquestes reserves que ens poden permetre aguantar pics sobtats de demanda o èpoques amb les quals la donació baixa una mica més del compte i gràcies a les reserves doncs pots anar allargant.
I acostumen a produir-se aquestes 1.000 donacions en situacions normals? Suposo que, com comentaves abans, quan arriben temps de vacances com l'estiu, Nadal, post llargs, això baixa, però en condicions normals s'arriben aquestes donacions o per sobre de les 1.000?
costa una miqueta. Ahir, per exemple, ahir en vam fer 1.053, crec recordar. El dia 13 em sembla que vam fer 800 llargues. Ahir era un dia excepcional, que de molta visibilitat, i vulguis o no, doncs, arriba més a la ciutadania la necessitat de la donació. Costa arribar a les 1.000. Ens movem entre les 800 i les 1.000, normalment.
Doncs, doctor Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs veieu, la necessitat de donar sang és donar vida conforme a les persones receptores i les donants, en aquest cas. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Star Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo vamos?
Pues fantástico, ¿y tú?
Yo muy bien, gracias a Dios.
Bueno,
muy bien, muy bien.
Oye, quiero que me aclares una cosa sobre el tema. Quiero que hablemos del segundo cerebro que tenemos, que son nuestros intestinos. Y
sí,
sobre todo, lo que ahora se llama microbiota, que antes se llamaba conocida como flora intestinal, pero que ahora ya lo correcto sería la microbiota, y la relación directa que tiene con nuestra salud y con la felicidad incluso, con el sentirse bien.
Muy interesante, me parece que fue ayer o antes de ayer, no te lo puedo asegurar, pero sí que en estos días pasados recientes ha salido una contraportada en La Vanguardia interesantísima, ¿no?, de una doctora especialista en el tema, que el titular que ponía la contraportada, ¿no?, que era un titular muy muy atractivo, ¿no?, era como nuestros intestinos, como tú acabas de decir, como nuestro segundo cerebro, porque además se ha descubierto una gran cantidad de neuronas en nuestro paquete intestinal y además producción de serotonina, ¿no?, que es la hormona de la felicidad. Pues bien, se ha visto cómo todos esos bichitos que es normal que estén, y además en unas cantidades y en unos tipos particulares en nuestro intestino, no solamente funcionan, sirven e influyen en nuestra salud digestiva, ¿no? Porque uno dice, bueno, como están ahí en el intestino, pues sobre todo van a proteger y van a beneficiar las cuestiones del intestino. No, va a beneficiar también a nivel de la felicidad. Y cuando hablamos de la felicidad, vamos a ampliar el concepto en el sentido de decir que van a mejorar nuestro bienestar, ¿vale? Entonces, en alguna ocasión y ya en algún programa hemos hablado de la microbiota, hemos hablado de la importancia que tiene esos bichitos que están ahí en nuestro intestino y que lo tenemos que repoblar en determinadas condiciones. Es decir, hay personas que tienen tristemente grandes enfermedades, personas que están hospitalizadas, personas que han sido sometidas a tratamientos antibióticos muy fuertes, es decir, circunstancias, digamos, que nos hacen perder nuestros niveles de salud. Pues bien, en todas esas circunstancias se aconseja que haya una repoblación de esos bichitos que están normalmente en nuestro intestino. Es decir, que se tome una serie de probióticos, que se tomen una serie de sustancias que van a ayudar a normalizar lo que tenía que estar en nuestro intestino. Y eso se ha visto que interviene no solamente en nuestra salud, en el concepto general, sino en nuestro bienestar, que son dos cosas diferentes. Es decir, y voy a intentar explicarlo. A veces tú o yo o cualquier persona podemos tener las analíticas perfectas, no tenemos ninguna enfermedad, pero sin embargo yo te pregunto y te digo, ¿cómo estás, Cruz? Y dices, pues no estoy fino, ¿no? Es decir, no tengo ninguna enfermedad, pero tampoco estoy fino del todo. Pues bien, en ese nivel de alteraciones de nuestro bienestar también influye la microbiota. Entonces de ahí que se insista muchísimo hoy por hoy a que los médicos, cuando estemos buscando planteamientos terapéuticos, cuando estemos buscando ayuda a recuperar la salud del paciente, tengamos ese punto de mira. Nosotros lo tenemos. Lo tenemos de cara a lo que es la obesidad. Yo tengo comprobadísimo que cuando ayudamos a repoblar la microbiota de los pacientes, no solamente desde una serie de productos que se pueda tomar, sino desde la propia alimentación, porque tenemos que pensar que cuanto más elaborada sea la alimentación que consumimos, es decir, platos precocinados, comida basura, en definitiva, más se altera nuestra microbiota, ¿vale? Pues bien, cuando nosotros comemos lo que se suele decir aquí en Cataluña, limpio, ¿no? Comemos bien y además repoblamos la microbiota, estamos ayudando muchísimo a los cuadros de ansiedad por comer, que mucha gente dice, es que yo no me puedo controlar la ansiedad por comer, estamos ayudando a la salud y estamos ayudando a la pérdida de peso.
Pues ya lo sabéis que podéis poneros en contacto con la doctora Carmen Torrejón y sentarle y exponerle todas vuestras dudas. Lo único que tenéis que hacer es concertar esa primera primera visita informativa gratuita en el 93-414-3631. 93-414-3631. En la web encontraréis toda la información, por si ahora no lo memorizáis. Starbene.es, starbene.es, ahí lo vais a encontrar todo. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro. Y doctora Carmen Torrejón, doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un besazo muy grande.
Un beso enorme. Cuídate. Hasta luego.
Adéu, adéu.
Adiós.
Doncs ja hem parlat d'aquest segon cervell, que seria els nostres budells, eh? I això ja podríem arribar a aquesta conclusió, perquè està molt clar, eh? El budell diu moltes coses. De seguida parlarem, atenció, d'un d'aquests temes endèmics que ja teníem, però que cada cop és més greu, sobretot de la pandèmia cap aquí. Fixeu-vos, encara estem parlant de conseqüències de la pandèmia Covid, eh? I em refereixo a l'escassetat de pediatres a Catalunya. Concretament parlarem d'un lloc en concret, de molts que hi ha, agafarem com a exemple, i és el cap del Turó de la Peira. Parlarem d'això perquè des de la pandèmia ençà no tenen pediatre, i parlarem d'un cas en concret que està afectat per aquesta situació, i en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
James Rhodes llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 17 de junio disfruta de una mirada revolucionaria de la música clásica en un concierto limitado a 250 personas. Recuerda, el 17 de junio James Rhodes te espera en Festival Íntims. Entradas en casinobarcelona.com. ¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Promoció per temps limitat. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Atlético sabe, o sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
Este año.
Sí, ¿te parece?
Por ejemplo.
No, los números de...
¿Vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana. semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo, también el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650 51 52 53.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte.
De seguida parlem d'aquestes escassetat de pediatres a Catalunya. Parlarem amb la Gisela Boada, que ens porta el tema. Hola, Gisela, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé, reina?
Molt bé.
Molt bé, però abans, si em permeteu, us envio un missatge i us transmeto el següent. Conforme a ocupació, que és una de les altres de les preocupacions que podem tenir, no? Pots treure la por a l'ocupació, que t'ocupin la casa, pots treure la por a no cobrar el lloguer, pots treure la por a renunciar a la teva propietat. Per què? Doncs perquè Ocupes Fuera tenen un equip expert en drets i mediació amb el que la teva tranquil·litat estarà fora de qualsevol dubte. Què pots fer? Doncs contacta ara, si tens aquest problema. Contacta ara amb Ocupes Fuera, amb cada quilo. Ocupesfuera.com, ocupesfuera.com, allà és la web, o pots trucar al 93 677 49 25. 93 677 49 25. Tant de bo no mai tinguis aquest problema, Gisela. Ja t'ho dic ara, eh? Si no tens aquest problema, tots més feliços. Però si no, tens Ocupes Fuera, que et pot donar un cop de mà, eh? Parlem de pediatria, i és que aquest és el problema. Més de mig milió de nens espanyols no tenen pediatre ni un altre metge assignat pel seu centre de salut, i això són dades de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària. Gisela, la dada no és poca cosa.
És molt preocupant, i a més això el que fa és que els pediatres estiguin desbordats. És a dir, no tenen temps suficient per dedicar a cada pacient, i això doncs va degradant el sistema. I el més important és que desincentiva que els metges que l'estan fent al MIR doncs decideixin fer l'especialitat de pediatria. Mm-hmm. Si parlem només del cas català, però sí, això es pot repetir en qualsevol comunitat autònoma, veiem que és un problema molt, molt fort, perquè la quota que té, la ratio que hi ha, diguéssim, de pacient per metge, per pediatre, sí, és molt més alta del que hauria de ser.
Bé, si posem mesures, quants pacients seria el correcte?
Mira, segons l'Associació Espanyola de Pediatria, que comentaves abans les dades, sí, quan parlem de més de 1.000 pacients per pediatre ja són dades preocupants. I perquè ens situem una mica, el 2011 un 16% dels pediatres d'atenció primària tenien més de 1.250 pacients. Però és que el 2021 ja eren gairebé un 40%.
O sigui, un 40% que tenia més de 1.250.
Exacte.
Això vol dir clarament que és gent que es va jubilant, o pediatres que es van jubilant, i clar, la ràtio va augmentant.
Exacte.
És una bogeria, això. Insisteixo que és un problema del que estem parlant ara, però és un problema que anem arrossegant ja des de fa molt de temps. Ja és una qüestió d'advertència i atenció quan es jubili la generació baby boom dels metges, que això seria una altra cosa. Ja en parlarem, ja tindrem temps. Continuem amb els pediatres, perquè anem a comentar les dades, Gisela. Si et sembla, comentem, perquè la importància dels pediatres és essencial en aquest cas, no?
És essencial perquè al final, si tu pots tractar una malaltia des de l'infantesa, doncs evitaràs que en altres etapes de la teva vida es dificulti més el tema, o inclús no saturaràs tant als hospitals, no? Que al final també és un problema. Mm. I parlant de saturació, precisament, doncs parlem del barri del Turó de la Peira, aquí sí, a Barcelona.
Va, l'agafarem avui com a exemple. Insisteixo que és una qüestió que, si busques per determinats CAPs, fàcilment podràs trobar aquest problema que estem parlant amb la Gisela, no? Però avui agafarem concretament el CAP del Turó de la Peira com a exemple de la manca de pediatres.
Sí, un exemple, perquè és una situació crítica. És a dir, el CAP de la Peira, durant el Covid, el 2020, se'ls va dir que el servei de pediatria quedava doncs temporalment traslladat al CAP de Rio de Janeiro, però se'ls va dir que era un tema del Covid i que en breus doncs tornaria a normalitat. I han passat 3 anys i encara no han recuperat cap tipus de normalitat. I això preocupa les famílies perquè doncs han de desplaçar forces quilòmetres lluny d'on és el seu cap per poder atendre els seus fills, perquè en cas d'urgència molts cops han d'optar per cridar una ambulància o anar inclús a un hospital, i tornem a lo de sempre, no? A saturar els hospitals.
Clar, suposo que la queixa dels veïns és que el cap de general s'hi queda molt lluny de tot això.
Exacte. O sigui, els hi queda lluny, està mal combinat, perquè a més el transport públic doncs no és el millor, i estan molt preocupats, i de fet doncs estan fent manifestacions per reivindicar i exigir una millora.
Doncs mira, parlem precisament amb un dels afectats, que és un pare de família doncs afectat per aquesta escassetat de pediatres, escassetat de pediatres al cap de Turó de la Peira. No hi han directament pediatres, no és escassetat, és que no hi han. Es diu Ignacio López. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, gracias a ti por atendernos. Explícanos tu experiencia. ¿Cómo te está afectando, cómo se está afectando que no haya servicio de pediatría en el CAP del Turo de la Peira?
Bueno, a nosotros nos está afectando bastante, porque en principio se entendía que era por fuerza mayor, por la pandemia, que se había trasladado a otro sitio, pero ahora entendemos que no tiene más sentido que siga en Río de Janeiro, que es donde está ahora. En principio por la distancia a la que se encuentra el CAP de nuestra casa.
¿A cuánto está? ¿De qué distancia está ahora?
Y ahora está exactamente de mi casa a 2 kilómetros.
Caray, o sea, que os tenéis que ir mucho más lejos para este servicio de pediatría.
Sí, no solo eso, sino que aparte no está bien comunicado, por lo cual no se puede ir en autobús, y en el caso de que sea una urgencia, como claro, me han pasado la semana pasada, tenemos que ir en taxi.
Claro. Claro, el barrio está reclamando que vuelva a este servicio de pediatría. Sí. ¿Lo habéis explicado allí en el CAP? Oye, esto no puede ser. ¿Qué os dicen?
Sí, bueno, no, en realidad no tenemos ninguna respuesta ahí. Lo que pasa es que lo único que vemos es que estamos siendo perjudicados. No solo por la distancia. Me ha pasado de tener que hacer una espontánea, que como he hecho muchas veces en el CAP de Turó. Y bueno, hacer una espontánea, teniendo en cuenta que uno no tiene cita, se entiende que se tenga que esperar, pero se hacía en el momento. Me ha pasado de tener que ir, trasladarme en autobús y caminando, porque el autobús no te deja directo, y hacer una espontánea al mediodía porque uno de mis hijos se encontraba mal, y que me den cita para la tarde. Es decir, tener que ir dos veces al CAP. Lo cual hace que muchas familias, tengo entendido, en nuestro caso, dejen de llevar al niño al CAP, salvo que sea una urgencia.
De acuerdo, entiendo. Y este tipo, al menos, no sé, la pregunta sería igual, telefónicamente, este tipo de, para evitar viajes innecesarios, ¿no se pueden solucionar por teléfono o una cuestión así? No es posible.
Hombre, calculo que algunas consultas se pueden hacer telefónicamente, pero en este caso, el que me pasó a mí la última vez,
¿sí?,
no se podía. Aparte, lo resolvemos normalmente en el CAP, cuando estaba en Turo de la Peira. Sí que hay que esperar, porque no tenemos cita y hay que hacer una espontánea, pero sí que te lo hacen en el momento. Así todo, esta vez tuvimos que ir dos veces, y a la tarde, cuando estuvimos con cita, tuvimos que esperar 50 minutos. Es decir, que lo que tengo entendido que dice la gente del CAP, que ahora se brinda un mejor servicio y que el ratio de espera es menor, es falso. Es absolutamente falso, porque el servicio es bastante similar. El ratio de espera es el mismo. Yo creo que si hay un cambio en el ratio de espera es porque algunas familias deciden directamente no llevar al niño al CAP. Entonces, creo que ahí claramente no hay una mejora del servicio.
Pues Nacho López, padre de familia afectado por esta situación, oye, muchísimas gracias por habernos explicado tu experiencia, muy amable.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio.
Aquesta és la situació, gràcies a ti per haver-nos atendido. Aquesta és la situació que ja és clarament un autèntic problema en aquest cas. Bé, veurem com continuen les coses. Va, parlem de salut. Anem a parlar del Plan 1-2-3. Això és una qüestió agradable, eh? Enriqueta és dietista de Clinitec, i amb ella parlarem d'aquesta clau per aprimar-nos de forma ràpida i efectiva. De 4 a 7 quilos en solo 3 setmanes, sin dietas milagros, sin pasar hambre, sin sacrificios, sin desplazarnos. Eso sí, con la ayuda del Plan 1-2-3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cruz, muy buenos días. Pues sí, vamos a perder peso sin dietas estrictas, sin ejercicios agotadores, con el plan 1, 2, 3. Y vamos a eliminar esa barriguita, la celulitis, los michelines, muchos oyentes estarán cansados, ¿eh?, de probar de todo que no ha funcionado. Y la solución, pues, es el plan 1, 2, 3, que no son batidos, que sigues comiendo, y en tan solo 3 semanas puedes llegar a perder de 4 a 7 kilos.
Pues mirad, el plan 1, 2, 3 está realizado por Laboratorios Clinité, que es natural, con registros sanitarios, apto para hombres, para mujeres, incluso celíacos, diabéticos, también. Y deportistas, ¿hacen muchos deporte? Pues también. Y lo vas a conseguir en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿qué vamos a hacer la primera semana?
Pues mira, la primera semana vamos a tomar los sobres de limpieza de piña, que aparte de limpiarnos, lo que nos ayudan es a deshincharnos, a eliminar la retención de líquidos, a bajar más de 2 kilos y a bajar más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana, ¿cómo vamos a continuar?
Continuamos con los sobres probióticos de naranja, que renovamos flora, drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana, ¿cómo vamos a rematar?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad y nos atrapan la grasa para seguir perdiendo peso sin efecto rebote. Y el resultado en estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Vamos a dar el teléfono para que nos llamen ya. 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1, 2, 3, ya lo veréis, es económico y vas a bajar de peso y volumen, vas a recuperar tus niveles de azúcar, de hipertensión, de colesterol. Sí. Y además, es que Enriqueta, que es que llega, ya sabes, la operación bikini, ya sube las temperaturas, ya playita. Ya hay... Vamos a añadir, si te parece, el gel reductor de doble acción, este que tiene el rolón para eliminar la celulitis, adelgazar los muslos, barriga y cintura. ¿Lo añadimos con el plan?
Lo añadimos de regalo con el plan 1, 2, 3 para que sigas perdiendo centímetros, quemes la grasa, drenes líquido y luzcas tipazo. Va ideal este gel junto con el plan 1, 2, 3. Y yo te garantizo que en estas 3 semanas perderás de 4 a 7 kilos y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Disfruta de esta oferta del gel termorreductor adelgazante con el plan 1, 2, 3. Que, oye, que no está en farmacia, no lo busques en farmacias, no lo vas a encontrar. Solo lo consigues llamando a ese número de teléfono. 650-51-52-53. Enriqueta, pues ahí estás todo tú y todo tu equipo.
Aquí
para informar sin compromiso.
Estoy yo también para ayudar, para informar, para asesorar. Y si lo quieren, el plan lo reciben mañana mismo en el domicilio por mensajería y sin gastos de envío. No tienen que desplazarse. El único esfuerzo es marcar el teléfono para que consigas para este verano llegar, bueno, perder de 4 a 7 kilos rápido y seguro en 3 semanas.
650-51-52-53. Enriqueta, Patunets.
Patunets molt gran. Adeu.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1, 2, 3.
Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Filetes de jamón de cerdo 50% raza Duroc, 4,99 euros el kilo.
¿4,99?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
A punt de marxar, abans recomano, començo a dir-te un missatge, no? Per exemple, rejuvenecer. verse mejor. Esta sería la clave, ¿eh? Todo esto es importante para todos. La autoestima, pues cuenta más de lo que nos pensamos. Si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, pues no dudes en pedir una visita informativa personal amb la doctora Torrejón, que et farà un estudi de tot el que necessites i et farà un pressupost que pots financiar sense cap mena d'interès. És això, ja pots trucar al 93-414-36-31. 93-414-36-31. I allà està la doctora Carmen Torrejón, doncs, per parlar d'això, d'estètica, en aquest cas, eh? Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz i després les escapades de l'estiu amb el David Velasco.